10 i 25. Ara m'agradaria llançar una pregunta a l'aire. A part de Marie Curie, sabríeu dir gaires noms més de científiques? Avui, que és el Dia Internacional de les Nenes i Dones en la Ciència, parlarem de la paritat en el món de la investigació.
L'any 2015, el 39% dels investigadors espanyols eren dones. Aquesta xifra està per sobre la mitjana de la Unió Europea, on només ho són un 33%. Molt més problemàtica és la presència de dones en les càtedres i els càrrecs universitaris directius, ocupats per homes en un 79%. Per últim, el percentatge de dones guanyadores d'un Premi Nobel Científic és només del 3%.
Ens acompanyen la doctora Carme Rovira, professora de la Universitat de Barcelona, investigadora de l'ICREA, del Departament Química Inorgànica i Orgànica i Premi Ciutat de Barcelona 2016. Bon dia, benvinguda, com estàs? La doctora Mara Driessen, que és neurobiòloga, cap del grup del Centre de Regulació Genòmica i especialista en síndrome de Down. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
I també dues estudiants, la Natalie Bolón, de quart curs d'Enginyeria Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya. Bon dia.
Bon dia.
I la Maria Marín, que està fent una tesi doctoral sobre la reparació del DNA.
Bon dia.
Benvinguda. Noms de dones científiques, els heu estudiat vosaltres a les carreres? Comencem, doncs... sí, per les joves, va.
No gaires.
No, eh?
No et fan menció de gaires dones durant la carrera.
Sí, la història de la ciència s'explica a través d'homes.
Sí, sobretot en la part de matemàtiques, tot i haver-hi dones, jo sempre he escoltat teoremes o tot relacionat amb homes.
Maria?
El camp de les biociències, on el nom de dones hauria d'estar molt més incrementat que en altres camps, la veritat és que sentim molt, molt poc nom de dones, tant en la carrera com a nivells d'institut. No se sent a Rosalind Franklin, no se sent a Barbara McClintock, a Lynn Margulis, Esther Lederberg, Nettie Stevens... Són persones oblidades i silenciades.
O la mateixa Hipàtia d'Alexandria, ara que la Natalie parlava de les matemàtiques, la primera gran matemàtica de la història, que va morir per heretge a mans d'un grup de cristians fanàtics. I va ser una revolucionària en el seu temps.
I en el camp real, a la investigació, a Carme Omara, us trobeu que realment és així? És a dir, que hi ha més homes que dones?
A veure, en el campo de la biología empiezan más mujeres que hombres. El problema es que luego no llegan a posiciones de liderazgo. Entonces, ahí la reflexión que hay que hacer, aparte de que efectivamente no tenemos referentes, pero la reflexión que hay que hacer es ¿por qué? ¿Por qué estamos perdiendo todo ese talento por el camino? Y ahí tenemos ya muchos datos que nos dicen el por qué, ¿no? El problema es que no estamos siendo eficaces en las medidas que instauramos, y no es solo un problema de la ciencia, es un problema de la sociedad en general, ¿eh?
Però creu que en la ciència és més exponencial, és a dir, vull dir, perquè científics, no? És que és una cosa que costa molt trobar un nom d'una dona, ara en deies uns quants, o Jean Godall, no? Per exemple, que vam parlar, perquè el Zoo de Barcelona se'n parlava, diguem-ne. Però si no tenim referents de dones científiques.
Sí, sí, sí. I si
no?
Això no s'estudia des de la base, des de les escoles,
des de la universitat, clar, o des de l'escola.
Tots els temaris a les escoles haurien de canviar i escriure's des de la visió paritària, en aquest cas.
Paritària. Bueno, també s'ha de tenir en compte que si se'n parla menys és perquè n'hi ha menys, també, perquè hi ha menys dones que han arribat al lideratge, hi ha menys dones que han arribat al Premi Nobel.
Molta feina de la qual s'ha amagat.
O perquè no es donen
permís a les dones.
Però també hi ha la raó, que és que n'hi ha menys.
Mm. El 2016 sí. No es va donar cap Premi Nobel a cap dona.
Mm-hmm. Cap Premi Nobel. Tampoc es van donar els premis al Hollywood als artistes de color, i també va haver una polèmica, però aquí també hauríem de posar sobre la taula per què.
Claro, lo que pasa es que sí que es verdad que en los últimos años ya hay suficiente masa crítica como para que se pudiera al menos incrementar de una forma significativa el número, y eso no está sucediendo. Y sabemos, porque eso nos lo dicen las estadísticas, que de hecho los premios que reciben una mayor dotación económica están básicamente en manos de los hombres. O sea que ahí también hay un tráfico de influencias, vamos a llamarlo así, y un sesgo que es importante y que hay que tener en cuenta.
Natalia, a la vostra classe, per exemple, a les enginyeries, quant percentatge d'homes hi ha a la teva classe?
Bueno, jo crec que enginyeria industrial és de les que més noies et pots trobar a la carrera, i seríem un 20 o 30% com a molt.
Jo, 20%.
Llavors, molta gent que ve de visita ens comenta això fa anys era molt menys, però és cert que l'any passat l'UPC va fer una campanya perquè el número de matrícules de dones havia baixat molt. Uh-huh. Llavors és una cosa que tothom pensava que anava millorant i justament l'últim any va caure.
I en el cas dels professors, per exemple, teniu més homes que dones?
Home, déu-n'hi-do. O sigui, jo m'he trobat, sí que la majoria són homes, però pensava que seria molt menor el nombre de dones professores. I la veritat és que en docència hi ha bastantes dones i fins i tot a la nostra facultat, diríem, la directora és una dona. Mm-hmm. O sigui, industrial ho porta tot una dona.
Mare. Fíjate, has dicho algo que es muy revelador. Yo me espera que hubiera muchos más
sí, claro.
Y la mayoría siguen siéndolo. Y es que cuando tú ves una foto de cualquier cosa, políticos, científicos, lo que sea, y ves que hay un 10-20% de mujeres, ya te parecen muchas. Pero claro, estamos tan acostumbrados a que no haya ninguna.
Es sobre todo un tema, yo creo que es más que abans d'entrar ja t'inculquen tant que el món d'enginyeria és d'homes. O sigui, ningú et diu per ser dona no pots fer-ho, ni molt menys, però és com simplement t'avisen, et trobaràs un món molt masculí, que després entres i dius sí, és majoria masculina, però
encara et sorprèn, no?
Et
sorprèn positivament un 20%,
Bueno, clar, però quan et venen dient seràs l'única noia que està fent enginyeria, jo realment m'esperava que fos una cosa molt pitjor. Sí, sí.
Ets molt valenta.
I quan vosaltres vau estudiar, per exemple, Carme o Mare, aquestes carreres, clar, això devia ser molt més greu, és a dir, devia ser les rares de la classe, no? Dos, tres persones devia estudiar això, o què?
Bé, bueno, jo com que estudia química allà, jo crec que érem gairebé el 50%. Però després quan vas pujant, quan fas el doctorat, quan fas el postdoctorat, que has d'anar a l'estranger, cada vegada es va reduint, i si al final ja et trobes habitual treballar en un entorn d'homes, i és l'habitual. Uh-huh. A medida que subes en les posicions de liderazgo cada vez más, quiero decir, a mí también me pasó, no es que fuéramos el 50%, pero había un porcentaje relativamente alto de mujeres. Yo hice medicina. Durante mi periodo de doctorado y postdoctoral, cada vez aquello fue reduciendo el porcentaje, y ahora entre los jefes de grupo, por ejemplo, en mi programa solamente estoy yo como mujer, todos los demás son hombres. Y si tú miras los coordinadores, los directores, o posiciones cada vez más altas, cada vez el número de mujeres se va reduciendo más.
Ahir la Xenia Santigosa va anar fins a la Universitat Autònoma de Barcelona, on coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, es va celebrar una jornada sobre el kit bàsic a la carrera científica. Tu hi vas estar, no, Maria?
Sí, sí.
Què tal va anar?
Molt bé, va ser molt interessant.
Doncs vam poder parlar, nosaltres vam ser i vam parlar amb diferents assistents de l'acte. Les aules de les facultats de ciències estan plenes de dones, però a nivell professional la xifra s'inverteix. Molts homes i poques dones. La professora Maite Paramio, de la Facultat de Veterinària, explicava les dades.
Tu has anat actualitzant les dades al llarg dels anys i que han millorat, però que aquest progrés es fa molt lentament.
Sí, és veritat, han millorat, han millorat. Antes de la crisis, en los últimos años, se hizo una política importante de promoción y en esta, cuando hay mucha promoción, las mujeres, es en el momento de crisis cuando vuelven a aparecer las bajadas importantes de mujeres, ¿no? Entonces sí, se mejoró, sobre todo antes de la crisis. Ahora yo creo que hemos vuelto a perder puestos porque en la crisis, yo digo, siempre atacan mucho más a las mujeres que a los hombres, pero creemos que es excesivamente lento, ¿no?
La professora Gemma García, de la Facultat de Ciències, plantejava la importància de tenir un sector científic igualitari.
Tu creus que realment en el sector hi ha consciència de que això és un problema?
No, el sector acadèmic, que és molt masculinitzat, com hem ensenyat les dades, té la percepció de que hi ha veu dones i que per tant ja està tot solucionat, i que si no està tot solucionat, bueno, no passa res, un problema de més anys, no? En algunes xerrades he sentit gent que diu, bueno, doncs, si hem d'esperar 30 o 50 anys més, però això s'acabarà solucionant, no?
Per què és important assolir aquesta equitat en el sector?
Per diverses raons. Primer, perquè si aquestes noies són majoria de graduades, hem invertit com a societat uns diners, una inversió econòmica en aquestes noies, i per tant han de poder repercutir a la societat. És important perquè som la meitat de la societat i per tant hem d'estar representades en tots els estaments i a tots els nivells d'aquests estaments, no només a la base, sinó sobretot a tots els nivells, no? I poder arribar fins a dalt de tot, que és on ens interessa.
10 i 34, anem a posar-hi més xifres. Si mirem les dades de l'informe Científiques en xifres del 2015, que elabora cada any el Ministeri d'Economia, veiem que la presència de les dones en el món de les investigacions es reparteix així.
Sí, un 50% en el personal de grau D, és a dir, en professorat ajudant i personal investigador en formació, i també en personal de grau C, professorat ajudant doctor. La cosa baixa fins al 42% en personal del grau B, professor titulat d'universitat, catedràtic d'escola universitària i doctor contractat. I en personal de grau A, catedràtic d'universitat, la presència femenina es redueix, atenció, fins al 21%.
Com es resol aquesta situació, mare?
Pues, claro, lo primero que tenemos que hacer es convencernos de que la diversidad la necesitamos, que no es simplemente un tema de justicia, que sería lógico, porque somos al 50%, o sea, que vaya. Pero ya no es eso, es que no estamos aún convencidos de que esa diversidad produce excelencia, y ese es nuestro problema. Entonces, a ver, si es que está todo inventado, no hace falta inventarse nada. Aumentar la representación en los comités de selección, aumentar, dejar de ser minoría en toma, en sitios donde se hacen toma de decisión, es decir, no participamos en la política científica en posiciones de liderazgo. Entonces, claro, es imposible. Y luego es que tenemos un estilo de liderazgo diferente, y claro, muchas mujeres no están dispuestas a tener que ser como un tío para poder llegar.
María?
A la ciència li afavoreix enormement la diversitat, i haurien d'adonar-se de que perdre les dones en els càrrecs suposa un balanciament intel·lectual de dimensions estratosfèriques. Les mesures haurien de començar des de l'educació, no només a nivells ja de carrera, sinó començant a educar des de les nenes, fent creure que elles poden arribar lluny, i promocionant fins als alts càrrecs. Uh-huh. I d'altra banda, les quotes de paritat.
Quotes, sempre... Sí, que abans, això, Carme, tu ho deies, no? Tu ho explicaves, que encara hi havia menys dones, però hi havia polítiques d'igualtat, aquesta quota mínima que hi havia, no?
De... Sí, a vegades es procuren, no sempre, però molts comitès es procura que hi hagi, a vegades és impossible el 50% perquè no se'n troben de dones a cert nivell, però, bueno, això s'està fent també. Però, bueno, jo crec que, com deia la Maria, aquí crec que el més important és l'educació de les nenes, nens i els nens, clar, i dels nens, des de petits ensenyar-los que una nena pot fer tot el que es proposa. Igual que un nen, se suposa, no cal dir-li, ja la societat ja s'encarrega de dir-los, no?, que tot el que vulguis ser, tot el que et proposis ho pots ser. Una nena també. I, clar, si és de petita una nena, doncs t'encarregues de seguida de pintar-li
les ulles, no n'hi ha prou en dir que podran fer el que vulguin, o el mateix, sinó de dir, és que fins ara no s'ha fet el mateix, no? D'aquí és on fallem, potser, ensenyar als nens que les nenes fins ara no han pogut fer el mateix que els nens.
Sí, sí, sí.
Pero no solo eso, es que si os fijáis en el mensaje que estamos mandando, pero también en las herramientas que las estamos dando a las niñas, o sea, abrid las páginas de los libros de juguetes estos, ¿no?
Sí, sí, sí,
o
sí,
la
sí.
noticia que salió ayer de los
disfraces,
es para morir, ¿no? Es que ya estamos llegando, o sea, no solamente no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Y eso yo creo que como sociedad nos tiene que preocupar mucho.
Ahir en aquesta xerrada, que dèiem, aquest kit bàsic de la carrera científica es va fer l'Autònoma, també vam tenir l'oportunitat de parlar amb una pionera en la física a l'estat espanyol. Ens explicava això.
María José Faizuel, física, catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma i doctora honoris causa per la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la Universitat de Granada.
No sé si tu t'ha tocat reivindicar-te molt com a dona en aquest sector tan d'homes.
Cuando comencé no era tan consciente de que había esta discriminación. Efectivamente era la única mujer en... que luego continuó en la carrera universitaria de las que de mi época, llegué a ser la primera profesora agregada en el campo de física de toda España. Entonces yo fue mucho más tarde, como en los 90, cuando contacté con grupos más dedicados a visualizar esta discriminación que habíamos tenido las mujeres en la carrera científica y universitaria, y entonces me impliqué más en estos temas.
I en tots aquests anys has vist una evolució, una millora realment de més dones en aquest sector?
he visto en según qué cosas una mejora y en según qué cosas que ha empeorado. Entonces, en lo que es el terreno de llegar ya a catedrática, ha subido un poco, pero no mucho en nuestra rama, que es la física, o lo que serían las ingenierías. Yo muchas veces he situado como dos momentos en los cuales es importante incidir para tener más mujeres en ciencia. Uno, cuando eligen, en ciencia y en ingeniería. Uno, cuando eligen la carrera, que es cuando están en bachillerato. Allí sería importante incidir en que es una carrera no tan masculinizada como la ven. Y luego, cuando ya acaban el doctorado y van a hacer un postdoctorado o van a iniciar una carrera científica, en que a veces tienen dificultades por la situación social, el contexto familiar, etcétera.
Som al moment de Catalunya Ràdio conversant amb la doctora Carme Rovira, la doctora Mara Driessen, Natali Bolón i Maria Martín.
I avui el diari L. Ferrado ha publicat un article precisament per commemorar aquest Dia Internacional de les Nenes i Dones Científiques i diu dades que són curioses de posar damunt de la taula. Als laboratoris la recerca bàsica es fa amb cèl·lules masculines in vitro, amb ratolins mascles i sovint en els treballs amb pacients no hi ha dones. En altres camps, com les matemàtiques i la programació, si els investigadors no tenen visió de gènere, els algoritmes poden mostrar tendències masclistes. I un dels principals motius és que la dona, doncs, arriba a edat reproductiva, vol tenir una família, per tant no hi ha polítiques de conciliació, per tant el salt qualitatiu s'estanca.
I la visió masculina de tot, no? Sí. Tot dels ratolins. Que és bestial.
No, és brutal, però és que ara hi ha tota una sèrie de polítiques a nivell europeu para que esa dimensión de género en la investigación se considere. Porque, como muy bien decís, es que ni se pensaba. Decían, no, es que los ratones hembras son muy complicados porque, claro, como son más cíclicos.
Dices, sí, se justificaba, ¿eh?
Exacto, sí, tanto. Hay más variabilidad. Dices, bueno, mira.
Sí. Segurament vosaltres, Natali i Maria, quan veu arribar a la carrera, tampoc era una preocupació, potser sí, en el vostre cas. És a dir, però viu una societat que això ara estava normalitzat, no? Però segurament ara sou més conscients de la dificultat afegida que teniu pel fet només de ser dona.
Home, jo mai he sentit cohibida a fer res ni que ningú em digués per ser dona no pots fer enginyeria o no pots fer el que vulguis, però sí que és veritat que a poc a poc te'n vas adonant d'aquestes dades, no? De, home, directius, doncs hi ha menys dones o coses així. Llavors tu el que fas és lluites pel que tu vols. Jo, per exemple, participo en un projecte d'automoció i allà sí que et trobes que són equips universitaris. El nostre equip són un 25% noies i jo crec que és l'equip on més noies hi ha, i et trobes equips de 70 persones on hi ha una noia, i ells et diuen no, però bueno, és normal, no, tampoc aquí què feu. Llavors, si dins de Barcelona, per exemple, és una cultura més oberta i no hi ha cap problema, però segons vas anant a altres països sí que veus que és una cosa més diferent.
Maria?
No ho tenen tan implantat.
Jo vaig estudiar biologia i quan vaig entrar a la carrera ja havia un 65% de dones. Actualment ara està entre el 70-80%. Després, quan arribes a la investigació predoctoral, la majoria abrumadora som dones. Quan continues mirant més cap a dalt, comença el sostre de vidre, que li diuen. A nivell d'investigadors postdoctorals ja hi ha un 50%, i ja, quan ens fixem en els catedràtics, són només un 9% són dones.
Hi ha molta feina a fer, i també això que dèiem, que no sembla que anem cap a millor, sinó que al revés, hi ha un retrocediment, per tant aquí també cal actuar i cal ser conseqüent. Sí. Doctora Carme Rovira, doctora Mara Driessen, Natali Bolón i Maria Martín, us agraeixo moltíssim que heu vingut avui al suplement. Gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Lluís Gavaldà, bon dia.
Hola, què tal?
Què? Com
Hola.
Estàs?
Jo avui estic molt content.
Per què?
Què ha passat?
Doncs perquè